Afro Ben Cervantes.
A cau d'orella.
Samuel Richardson. Henry Fielding. Lawrence Stern.
A mitjans de desembre us explicàvem que Ferran Burguillos deixava la direcció de la xarxa de biblioteques de Sabadell després de 10 anys de lideratge. Burguillos marxa per assumir un altre repte lluny de la nostra ciutat, però pròxim i entregat, com sempre, als llibres, a la comunitat i als projectes educatius i culturals. I és que ha estat escollit com el nou gerent del Consorci de Biblioteques de Barcelona. Burguillos és un dels 22 aspirants que es van presentar al concurs públic per ocupar la plaça de gerent. Només ell l'ha aconseguida. I avui a la secció A Cau d'Orella volem parlar amb ell de com encara aquest nou projecte vital i professional. I també, com sempre, tindrem espai per parlar de les activitats que ens proposen des dels serveis municipals. Però primer el volem felicitar. Bon dia, Ferran.
Molt bon dia. Moltíssimes gràcies.
Com va l'agenda aquest 2020? Suposo que s'ha complicat un xic, no?
Molt apretada. De fet, bueno, ara mateix tinc una agenda bastant frenètica, però bé, estic molt, molt il·lusionat, tot i que trobaré moltíssima a faltar Sabadell. Bueno, ja ho trobo a faltar, però encara, de moment estic encara amb un peu a mitges encara a Barcelona i un peu a Sabadell.
Com assumeixes aquest nomenament?
Doncs, bueno, en primer lloc, amb moltíssima, moltíssima il·lusió. La veritat és que, bueno, també no, he de reconèixer que em fa un cert vertigen, perquè la xarxa de Barcelona és, doncs, és una xarxa de biblioteques força gran, és una xarxa que està configurada per 40 biblioteques actualment, i hi ha un equip de treball magnífic també, que és d'aproximadament, bueno, són 414 persones ara mateix. Sí.
Clar, normal que et faci vertigen, amb aquestes xifres, assumir aquest repte. Explica'ns una mica com funciona, però, aquest consorci constituït per l'Ajuntament, em sembla, la Diputació,
i la Diputació,
no?
Sí.
Quines són les seves línies d'actuació?
Sí, el consorci és un òrgan autònom, pròpiament, que està conformat per un Consell General, que està, per una banda, i figura a l'Ajuntament de Barcelona i per una altra banda la Diputació, tal com deies. Llavors, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, clar, té l'objectiu de poder liderar una mica tot el servei de biblioteca pública de la ciutat de Barcelona. Clar, és una, la xarxa de biblioteques de Barcelona es va desenvolupar sobretot a partir del pla de l'any 1996, que va ser el pla que va impulsar tota la construcció de nous equipaments, de biblioteques tan emblemàtiques com ara, per exemple, la Jaume Fuster mateix, de les CEPs, no? O moltes altres, des de Maragall, etc. I va ser el que va, aquest pla va impulsar una mica, doncs, tot el reconeixement de la ciutat de Barcelona com un dels bucs insígnies del servei de bibliotecari al país, no? Els últims anys també és cert que Barcelona ha anat implementant diferents plans estratègics. Llavors, l'actual pla estratègic de fet finalitza aquest 2020. És un pla que el que ha fet ha estat desenvolupar sobretot tota la part més tecnològica, la part de serveis digitals, una mica tot el tema educatiu, etc. I ara tenim el repte de desenvolupar un altre pla director, que el treballarem aquest any, no? I on ens hem de centrar sobretot, doncs, en l'àmbit cultural, que és un dels eixos fonamentals, no? I sobretot a reforçar l'àmbit educatiu, l'àmbit d'acció comunitària i tota la part més d'innovació, tecnologia i coneixement, no? Que també està molt vinculat amb les línies estratègiques que es volen treballar també a nivell municipal.
De fet, les biblioteques, com sempre descobrim en aquesta secció, s'han transformat en els darrers anys, no?
Exacte.
Com creus que evolucionaran també a curt i llarg termini?
Clar, les biblioteques han d'evolucionar, diguéssim, en el sentit d'esdevenir serveis d'utilitat per la ciutadania. O sigui, les biblioteques han de ser útils pel ciutadà. Si no som útils, deixarem d'existir. I realment les biblioteques s'han transformat en grans espais de relació de totes les comunitats, no? Així com abans, potser, sempre ho hem parlat, no? Molts cops aquí havien estat potser més espais d'estudi, no? De silenci o de lectura en silenci. València, etc. Ara, evidentment, són pols de la pròpia comunitat, o sigui, són nodes fonamentals de l'activitat dels barris, de l'activitat de les pròpies ciutats, i a més, són espais on es fomenten els valors de convivència, tenen una neutralitat també que el que permeten és aquesta relació entre la ciutadania, a través, per exemple, de l'intercanvi intercultural o l'intercanvi intergeneracional, etc. I, per tant, són grans pols de la comunitat, no? Tenen l'avantatge també de ser equipaments de proximitat, són el primer equipament de proximitat cultural que tothom té o pot tenir a l'abast, i per tant són dels centres fonamentals també per tenir acció comunitària dins de la pròpia biblioteca, però també poder tirar endavant projectes en col·laboració amb els centres cívics, amb les escoles, amb tota la resta d'agents, diguéssim, de la ciutat, etc., salut, etc., no? Vull dir que realment s'han transformat en aquest sentit.
Totalment, de fet, teixit, no?, de fer barri, com moltes vegades hem descobert aquí, també oferir aquest accés gratuït a tota la comunitat. El cert és que a vegades també es generen alguns conflictes. Aquesta setmana hem vist al programa Els Matins de TV3 que alguns bibliotecaris denunciaven agressions, insults, assetjaments, i reclamaven més educadors i també reforçar la plantilla. Aquest serà un dels reptes, no?, que tocarà assumir.
Juntament amb el pla director, que us comentava abans, una altra de les prioritats d'aquest any és incidir sobretot en la millora de les condicions també de l'equip de treball. L'equip de treball és la clau de volta del servei de biblioteques, i per tant diguéssim, tot el que s'ha exposat aquests dies a través dels mitjans de comunicació. A veure, és una realitat, perquè les biblioteques no deixen de ser un espai, una extensió de la societat. Llavors, el que tenim en la nostra societat, a l'entorn, és el que passa també dins de les biblioteques, i per tant, el que cal és dotar-les adequadament, perquè totes aquestes incidències o fins i tot conflictes, etc., es puguin resoldre de la millor manera possible, no?
I per resoldre-ho, què cal? Més recursos, ser més restrictius en els usos, ampliar la plantilla.
Clar, hi ha molts aspectes, que mica en mica durant aquest any haurem d'anar treballant a Barcelona, i juntament amb tot l'equip de treball, juntament amb el comitè d'empresa, des de les línies, diguéssim, més vinculades a l'Ajuntament pròpiament i la Diputació. A veure, per una banda, jo crec que sí que necessitem repensar l'estructura de com estan els equips, de tot el tema d'horaris, més internament, no? Un altre tema fonamental, jo crec que és l'acompanyament, la comunicació, el poder donar el màxim de suport possible també des de la gerència als territoris, no? I als equips que estan al dia a dia al davant del taulell. Aquesta és la meva voluntat des del minut zero, i de fet, ara demà mateix tenim una reunió amb el comitè d'empresa, perquè ja he volgut fer una primera reunió per començar a treballar una mica totes aquestes línies. Després, en funció dels recursos disponibles, haurem de veure en quina mesura podem tirar endavant el compromís també de poder ampliar plantilla, o de poder dotar de tota la resta de perfils a la xarxa, no? Jo crec que hem de repensar també el model de servei, o sigui, la manera de treballar, de quines figures ens podem dotar dins de la xarxa de biblioteques per complementar una mica perfils que potser han estat més tradicionals i que val la pena que tinguin algun suport per part d'especialistes, això que dèiem, no? Com puguin ser educadors socials, com puguin ser pedagogs, com puguin ser agents més vinculats a tecnologia, agents que també estiguin en relació amb tota la resta dels agents que intervenen en tota la dinàmica cultural i social de la ciutat, no?
Suposo que amb la reunió del comitè també t'explicaran si aquesta és una situació generalitzada o puntual d'algunes zones en concret.
Exacte, sí que és cert que hi ha biblioteques que, també per la intensitat d'usos, biblioteques de Barcelona, o sigui, si aquí estem parlant de, per exemple, d'una d'unes xifres d'aproximadament més de mig milió de visites anuals. A Barcelona estem parlant de 7-8 milions de visites anuals. Estem parlant de biblioteques, per exemple, que tenen una mitjana, per exemple, de, com ara la Fuster. La Fuster, per exemple, que és una de les més grans, doncs té una mitjana de 2.200 visites diàries. Aleshores, clar, aquesta intensitat d'ús del propi servei, clar, acaba afectant en tota la dinàmica del dia a dia, no? Evidentment. I com us deia abans, o sigui, les biblioteques són un reflex de la societat de l'entorn. Per tant, vull dir, en funció del volum, de la intensitat d'ús, etc., que pugui tenir doncs el servei, evidentment l'impacte de determinades situacions que es poden produir, incidències, etc., doncs, s'ha de mesurar i s'ha de vetllar perquè hi hagi els instruments necessaris perquè determinades situacions no passin, no? O en qualsevol cas, vull dir que l'equip estigui el màxim de reforçat possible.
Marxes content de la feina feta aquí a la ciutat
la
des del 2009?
La veritat és que molt, molt content. A veure, jo crec que deixo la xarxa de biblioteques de Sabadell en molt bones mans, realment. Vull dir que ja ho havien estat. Cada biblioteca té unes direccions i uns equips magnífics que tiraran endavant el projecte, seguiran tirant endavant el projecte. De fet, els últims 10 anys jo crec que han estat 10 anys molt intensos de creixement del servei de biblioteca a la ciutat de Sabadell.
De fet, podríem analitzar, no?, algunes dades, algunes xifres per veure realment com ha crescut, sí, en aquests 10 anys la xarxa.
Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo vaig entrar aquí a Sabadell l'any 2009. L'any 2009 va ser l'any que es va inaugurar la Biblioteca del Nord, que va ser la primera de les biblioteques de districte que es va inaugurar, i que era una de les biblioteques que ja estava prevista en el pla estratègic del 2006. L'any 2006 es van obrir les biblioteques del Safareig i de la Serra, que eren biblioteques de barri, pròpiament. Hi havia hagut anteriorment l'obertura de la Biblioteca Central Vapor Badia l'any 2002 com el capdavant de la xarxa, pròpiament de la xarxa municipal, i com a conseqüència també del Pla de Cultura del 94. El que passa que pròpiament el desenvolupament de tota la xarxa de proximitat de territori no es fa fins l'any 2006, que és el moment en què primer s'obren, com us deia, la Biblioteca de la Serra a Torre Romeu i la Biblioteca del Safareig a la Creu Alta. Es manté la Biblioteca de Can Puiggener també, per una altra banda, com a biblioteca de barri. Llavors, l'any 2009 s'inaugura, com us deia, la primera de les de districte, que és la del Nord, que ve a substituir una antiga biblioteca petita, popular, que era la de Can Déu, també. Llavors, en el moment en què entro, ja estava, diguéssim, en obres la Biblioteca del Sud, que s'inaugura a l'abril del 2010, i posteriorment, tot i que ja havien començat les obres, el que passa que el projecte pròpiament sí que és un projecte que vaig portar més jo, juntament amb tot l'equip tècnic tant de l'Ajuntament com de Diputació, que era la Biblioteca de Ponent, que es va inaugurar l'any 2011. Sí? Aleshores, clar, aquest desplegament tan intensiu de la xarxa en el període 2006-2011 va fer també que evidentment doncs tot el servei s'incrementés, que hi hagués un ús molt més intensiu també del servei públic de biblioteca doncs a tota la ciutat. I clar, hem arribat a xifres, per exemple, les últimes xifres doncs que disposo ara, que són xifres del 2008 fins al juny del 2019. Per exemple, doncs el juny del 2019 estàvem parlant de en l'últim any, o sigui, juny 2018, juny 2019, estaríem parlant de que aproximadament un 43% de la població de Sabadell té carnet de biblioteca, és a dir, que tenim actualment 92.000 carnets d'habitants de Sabadell fets a la xarxa de biblioteques de la ciutat. Estaríem parlant aproximadament d'uns 250.000 volums en el conjunt de la xarxa de biblioteques disponibles. Quan parlo de volums estic parlant tant de llibres com de música, cinema, tot tipus, de material, còmic, etc. Llavors estaríem parlant això de més de mig milió de visites anuals, aproximadament uns 300.000 préstecs també, i aproximadament uns entre 9 i 10.000 assistents a activitats anuals. Per tant, estem parlant d'unes xifres que són molt, molt altes, molt elevades realment. Sí que és cert que diguéssim, el total de préstecs en aquests últims anys ha anat baixant una mica, perquè ara fa més anys hi havia un ús del préstec molt intens de tot el que eren audiovisuals, CDs de música, DVDs, per exemple, etc. Clar, això és un format que actualment doncs, cada cop està més en desús, però en canvi es manté, i això és molt important, es manté i ha crescut el préstec de llibre. Tant infantil, juvenil, com també per adults, especialment tot el que és el fons de ficció, que és el fons de ficció i imaginació, que és el que surt més, des de còmic a llibre infantil, contes, etc., juvenil, novel·la juvenil, i tota la part de novel·la d'adults, sobretot. Clar, estem parlant de xifres importants. De fet, ben bé, jo diria que el 65% del préstec actual de biblioteques és en llibre. Per tant, vull dir, quan sempre que diem la gent no llegeix, no? La gent no llegeix llibres, etc., jo sempre dic no, alerta, vull dir que hem de mirar bé les xifres i, bueno, tot i que, evidentment, hi ha altres alternatives de formats, etc., més, bueno, de mitjans audiovisuals, digitals, etc., tinguem en compte que els índexs es mantenen i això és molt, molt important.
Mm-hmm. Doncs, a banda d'aquestes xifres tan positives, quins records t'emportes, no? Perquè suposo que seran moltes les anècdotes i els moments viscuts. Explica'ns, compartís amb nosaltres alguns d'aquests moments satisfactoris i també algun moment complicat, no? Perquè 10 anys donen per molt.
Ui, 10 anys donen per molt, sí. No, jo crec que, a veure, una de les coses que m'emporto i que jo crec que ja no té volta enrere, això, diguéssim, és tot el treball fet, el treball magnífic que hem pogut fer amb l'equip de treball de les biblioteques, tant per part de les direccions que han impulsat i han liderat una mica doncs, tot el canvi i després amb tota la resta de l'equip, des de les persones, diguéssim, que potser no coneixeu tant perquè no estan directament en els taulells de biblioteca, no? Com puguin ser, per exemple, doncs, l'equip de consergeria, que és fonamental doncs, perquè les instal·lacions funcionin, perquè tot estigui preparat al moment que hi hagi activitats, etc., fins a doncs, tot l'equip d'atenció més directa i, evidentment, doncs, també tot el suport que hem rebut per part dels responsables polítics i tècnics també de l'Ajuntament. Vull dir que en aquest sentit, un dels records fonamentals que m'emportaré, i no és un record, és un sentiment, ha estat doncs, que sempre he tingut l'equip al meu costat i que ha estat fonamental una mica per tirar endavant el projecte. Jo crec que en aquests 10 anys el que hem aconseguit també és donar cohesió a la xarxa de Sabadell, és a dir, que hi hagi programes comuns, que hi hagi projectes comuns, que diguéssim, les persones quan entrin a la biblioteca tinguin la sensació que és un únic servei a la ciutat, no? Que evidentment cada biblioteca doncs, s'adapta al seu territori, però que en realitat a través, per exemple, del servei de préstec interbibliotecari, des de qualsevol biblioteca es pot aconseguir gratuïtament qualsevol altre document de tot Sabadell, no? O que tinguin també, que puguin assistir a les activitats, no? Que hi hagi uns mínims d'activitats que són comunes a tota la xarxa de biblioteques, per activitats familiars, com activitats per adults, etc. Clar, un altre dels èxits durant aquests últims anys ha estat el creixement exponencial de clubs de lectura que ha tingut la ciutat, no? I tota la relació que hem pogut tenir amb el teixit associatiu, de llibreters, i que i que no, no només de llibreters, sinó també tot el, tota la feina que hem fet de col·laboracions que hem pogut tirar endavant doncs, amb tota la resta de serveis municipals, amb totes les entitats de la ciutat, pràcticament. Vull dir que realment hi ha hagut una feina molt, molt intensiva de crear xarxa, de vertebrar, no?, el servei de biblioteca dins de les dinàmiques de la ciutat.
Mm-hmm. Hi ha algun moment complicat, difícil?
Bueno, moments complicats sempre sempre te'n trobes, no? Vull dir que realment, a veure, potser hi ha hagut sí que és cert que, bueno, que en determinats moments doncs hi ha hagut una situació potser més de dificultat de treballar amb l'entorn, amb algunes biblioteques, no? Com ara pugui ser doncs, en un moment determinat, tot i que ara també ho he de dir, vull dir que estem en un moment molt estable i que no té res a veure, doncs, l'entorn de la Biblioteca del Nord es van produir tota una sèrie de fets, no? I que finalment es va poder solucionar i tirar endavant, no? Clar, tota les dificultats vinculades doncs, a aquesta situació d'incidències a la Biblioteca del Nord doncs realment va ser un problema que es va haver de solucionar, però realment s'hi han abocat molts recursos per part de l'Ajuntament. Durant molt de temps s'ha portat una dinàmica també d'aproximació de les diferents comunitats de l'entorn de la Biblioteca del Nord que han permès doncs, donar aquesta estabilitat i que realment la Biblioteca del Nord doncs, pugui tornar a despegar com ho està fent, vull dir, actualment. No sé, jo us convido sempre que vulgueu doncs, anar. Bueno, ja coneixeu l'Isaac, que ha vingut molts cops per aquí, que és el director, i a més estan duent a terme, igual que la resta de biblioteques, especialment allà, doncs, projectes molt xulos de laboratoris de lectura per famílies, de programes intensius amb tecnologia, temes ocupacionals, etc. No?
I una anècdota, Ferran.
Una anècdota, ui. la veritat és que, també he tingut oportunitat de poder estar molt a peu del canó al taulell, no? I llavors quan estàs al taulell, doncs sempre a vegades venen usuàries doncs a fer consultes, consultes d'informació, o consultes que estan buscant o que volen alguna recomanació, etc, que sempre intenta resoldre amb el millor que pots, no? El màxim de professionalitat. Clar, jo vinc de l'àmbit, jo havia treballat en biblioteques més especialitzades, en l'àmbit biomèdic, després en l'àmbit patrimonial, l'Ateneu Barcelonès, etc. No? I realment poder estar a la biblioteca pública per mi ha estat molt important, perquè jo crec molt en el valor públic, no?, del servei i en el servei a la comunitat. I llavors, clar, a vegades sí que, clar, potser la meva trajectòria professional ha estat més vinculada a l'àmbit especialitat i l'àmbit més generalista no tant. Llavors, quan, per exemple, recordo dels primers moments en què estava al taulell, no?, allà va por la dia, etc. Clar, em venia, per exemple, doncs, a persones a demanar novel·la romàntica, no? Que li recomanés alguna novel·la romàntica. Clar, ho reconec, que el gènere de novel·la romàntica és un gènere que no és el que conec millor. Llavors, clar, sempre que venia algú a demanar alguna recomanació de novel·la romàntica, a mi començava a caure la gota de suor de dir, a veure, mare de Déu. Llavors, a poc a poc amb el temps, clar, vas coneixent millor el fons, vas coneixent millor la gent, etc. Llavors, clar, al final sí que és cert que doncs, de grans autores més conegudes de novel·la romàntica, com la Maxwell, no?, com la Corinne Tellado, etc., jo crec que són una via, una primera porta d'entrada a altres autors, a altres autores, no?, i que poden ser realment molt, molt interessants. No? Clar, per exemple, quan una noia joveneta venia, doncs ara fa un temps, ara potser no està tan de moda, però ara fa un temps es va posar molt de moda una novel·la que és denigrant per la dona, que és After, per exemple, Llavors totes les noietes volien llegir After, no? Llavors dèiem, no, mira, bueno, aquí tens After, si vols l'agafes i tal, però tingues en compte doncs, que tens altres autores, altres referents, etc. Llavors, clar, que d'un After puguis passar a una Jane Austen, per exemple, per una noia jove, és fonamental, i aquí està el nostre paper com a prescriptors, no? de poder fer aquest camí, aquest recorregut, aquest itinerari, no? Que és un itinerari vital, pròpiament, i deixar clar doncs, també a la gent que, bueno, que diguéssim, no tot el que es publica és bo, no perquè hi hagi un llibre publicat no té per què ser bo, evidentment, sinó que el que tu has de fer, també individualment o col·lectivament, doncs has de fer un camí d'aprenentatge, un camí de transició, no? I un camí que et permeti discriminar ben bé tot allò que realment et pot aportar realment i el que no, no?
I precisament per alimentar, no? Doncs el plaer lector, com sempre descobrim en aquesta secció, has de trobar el llibre adequat, no? Per cada persona, que a vegades no és fàcil,
no
fer
és fàcil.
De prescriptor, però suposo que ja amb els anys t'has tornat un expert ja del gènere. Explica'ns, ara ho comentaves, no? El teu passat a l'Ateneu, altres projectes, explica'ns, abans de dirigir la xarxa de Sabadell, quins altres reptes vas assumir?
Sí, jo de seguida que vaig començar a estudiar la carrera, que és, que llavors es deia Biblioteconomia i Documentació i que ara és Informació i Documentació, vaig començar a treballar. Llavors, mentre estava estudiant, doncs, vaig tenir l'oportunitat d'entrar al Centre de Documentació Mèdica del Col·legi de Metges de Barcelona, primer com a becari, després vaig tenir un contracte, allà vaig estar uns anys treballant, després vaig estar treballant doncs, a l'Hospital Clínic, a la Dexeus, etc. O sigui, l'àmbit aquest més biomèdic, no? Que és un àmbit molt, molt interessant, la informació i documentació especialitzada en l'àmbit biomèdic, bases de dades, consultes vinculades doncs, a tractaments, diagnòstic, etc. Doncs és realment molt, molt, molt interessant. I mentre estava fent això, bueno, quan vaig acabar la carrera, aleshores vaig de seguida començar a donar classes a la universitat. Llavors això m'ha donat oportunitat doncs, de conèixer moltíssima gent que he tingut com a alumne primer i que després m'he trobat en els diferents espais de treball. Per exemple, la Montse que tenim aquí, doncs, vam tenir oportunitat de coincidir a la universitat, primer de tot. I allà a la Universitat de Barcelona vaig estar 10 anys, simultanejava, diguéssim, les classes amb la Universitat de Barcelona, amb els estudis també que es feien llavors es feien estudis a la Universitat de Vic, també de Biblioteconomia i Documentació, i a la UOC. Llavors vaig simultanejar, diguéssim, a les tres universitats, perquè, bueno, realment el sou d'un professor associat és... és bastant misèrrim i llavors havia de buscar-me sempre la vida i treballant juntament amb altres projectes, etc. Llavors, fins que l'any 2006 vaig entrar a dirigir el projecte de la Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, que és l'àmbit més patrimonial, amb un projecte fantàstic de renovació una mica de tot el model de biblioteca que hi havia en aquell moment, amb una junta encapçalada per l'Oriol Boigues, també, que va ser molt, molt interessant, vam aconseguir, jo crec, en aquell moment donar la volta a l'entitat, no? Amb una escola d'escriptura, per exemple, doncs, que és de les més importants d'Europa, etc. Vam donar en aquell moment doncs, a la volta a l'entitat, no? I realment. I després, a partir del 2009, doncs, ja vaig venir aquí a Sabadell amb tot aquest projecte magnífic.
I fins quan et quedes a la nostra ciutat? No sé si ja estàs preparant la maleta per marxar.
Sí, de fet, em vaig incorporar oficialment a Barcelona el dilluns passat. Sí. Llavors, quan tinc algun moment lliure, doncs intento pujar per acabar de fer traspassos i acabar de tancar temes, però sí que ara s'ha de buscar un relleu que vindrà en breu, però bueno, ja us dic, vull dir que tota la xarxa funciona magníficament i que el servei no el deixem de tirar endavant.
Llavors, quan tindrem notícies de qui serà doncs, el successor, deixaràs les vies?
Encara no ho sé, Espero que sigui aviat, perquè si no, no sé si podré combinar ben bé les dues coses.
Doncs esperem que sigui així. Sí, el que sí que ens pots dir ja és qui serà el teu relleu aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, qui a partir d'ara començarà doncs, a assumir aquesta tasca de continuar doncs, fent de prescriptors, però a les zones.
Molt bé. Bé, aquí bueno, ja el coneixeu perquè ha participat en molts programes, serà l'Isaac Barratxina, que és el director de la Biblioteca del Nord, qui bueno, estarà una mica més coordinant la secció. De tota manera, hi participaran tota la resta de persones que treballen a les biblioteques. Juntament intentarem també portar molts convidats, gent que participa en projectes, etc.
Doncs nosaltres encantadíssims, perquè això vol dir que cada 15 dies mantindrem la secció com fèiem a Cau d'Orella els dilluns a aquesta hora. De moment avui aprofitem doncs, que tenim també i que tenim a la Montse Alonso, la directora de la Biblioteca de la Serra, per explicar diferents projectes. Bon dia.
Hola, bon dia.
Però primer de tot, em sap greu, però per al·lusions, com era el Ferran com a professor i després també com a cap.
Doncs molt bé. Sí, jo el vaig tenir com a professor una assignatura i superbé, supercontenta, i després quan ens van donar la notícia que venia com a cap de la xarxa, perquè jo porto més temps de 10 anys a la xarxa, doncs bueno, va ser una molt bona notícia. I molt bé.
I què és el que destacaries d'ell? La seva tenacitat, la seva passió?
Doncs bueno, això, la passió, que ella quan s'escolti l'entrevista es veu, o sigui, és passió per la lectura, passió per les biblioteques públiques, pel servei públic, i crec que en aquests 10 anys la xarxa s'ha acabat de configurar, perquè no estava acabada de configurar, i ha crescut, i crec que a nivell d'equip de biblioteca, del personal, pues, està funcionant molt bé, i crec, almenys a nivell de la biblioteca que jo dirigeixo, doncs tothom està molt content amb la, bueno, amb la direcció.
Doncs nosaltres el que fem ara és, a Montse, descobrir les moltes activitats que feu també des de la Biblioteca de la Serra, no? Explica'ns, perquè em sembla que teniu un joc, ens proposeu un joc en l'entorn d'un personatge misteriós.
Sí, a la Biblioteca de la Serra fem moltes activitats, però tenim una particularitat, que tenim una mascota que es diu Petty, que és un gat que va arribar del seu planeta, i quan va arribar el vam conèixer i vam començar a fer activitats amb ell i ens explicar la seva història, i ara comencem una nova aventura perquè vam fer la primera fa 2 anys, va ser un joc de lectura. I aquest joc de la lectura era, bueno, el Petty va arribar a la biblioteca, és un gat superlector, llavors va començar a tafanejar els llibres, però un altre gat, no tan bo, més dolent tot, el va ficar en una gàbia. Llavors vam demanar als nanos de la Biblio, als nens i a les nenes, que ens ajudessin a alliberar el Petty, no, de la seva gàbia. I això era el joc un joc de lectura. Va durar 4 mesos. En aquests mesos els nens havien de llegir llibres, havien de superar reptes, passar enigmes, i havien d'anar a sumar punts per poder treure el Petty de la gàbia, i finalment ho van aconseguir, i això ho vam celebrar amb una festa molt gran, amb moltíssima participació. Al joc, la primera aventura, van participar uns 50 nens i nenes de 7 a 12 anys i es van llegir més de 200 llibres.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do. Per ser la primera,
proposta, la primera edició, sí. Suposo que ara intentareu superar aquestes xifres.
Bueno, intentarem.
O mantenir-les, no?
Intentarem mantenir-les.
Expliqueu-nos també aquestes activitats, no? Per exemple, doncs, aquest joc demostra la capacitat de les biblioteques, no? I dels bibliotecaires per buscar alternatives per intentar fer més dinàmica la lectura, no? I més compartida, també.
Sí, bueno, el joc té tota una història darrere, també té una web darrere, és el Club del Petty, que ja, bueno, ja ha quedat com la web de la Biblioteca Infantil de la Serra. Sí que, bueno, hi ha tota una història, hi ha uns personatges que s'han creat, molts elements de joc per no només era llegir, sinó que darrere de cada lectura hi havia un joc, s'havia de venir a la biblioteca, bueno, tot, fer tota una sèrie de coses que, si esteu interessats, a la web està tot explicat. Inclús hi ha un vídeo fet que explica tota la història del Peti i tota la primera aventura.
Uh-huh. Escoltem aquest vídeo.
Les aventures del Peti. Us imagineu un planeta tan i tan llunyà que no surt ni als mapes celestes? Us imagineu que, per arribar-hi, necessiteu viure més anys que un arbre mil·lenari? El teniu? Doncs us explico com és aquest lloc tan remot. És el planeta Gran Gat, habitat per gats de tota mena. Petits i grans, rodanxons i esprimatxats, amorosos i esquerps, feliços i malhumorats, mansos i ferotges. Un planeta al qual és impossible viatjar si es té al·lèrgia als gats, perquè et poses a fer estornuts tota l'estona i no pots parar.
I què més podem trobar en aquesta web infantil? Perquè em sembla que també feu recomanacions.
Sí, aquests jocs de lectura són cada 2 anys i duran 4 mesos, però la web del Peti és la tenim sempre, l'anem mantenint. Allà hi ha tota l'activitat que fem infantil a la biblioteca, explicació de les activitats amb els formularis d'inscripció. També recomanem llibres, tenim 3 categories pels que no llegeixen, els que llegeixen bé i els que ja llegeixen superbé. També recomanem pel·lis, pengem book trailers, pengem pàgines de jocs interessants i hi ha molta cosa. I després tota l'activitat diària de la biblioteca, tenim un apartat de notícies i també ho anem penjant. O sigui, fem l'activitat i fem un petit resum amb una foto i també que els nanos vegin el que es fan ara, o sigui, el que ells fan a la biblioteca i altres nanos pues, també.
I quina és la resposta després, quan els nens, els joves també veuen realment la seva feina feta, no?, i compartida d'aquesta manera? Suposo que també és un objectiu, no?, motivar-los així.
Sí, a nosaltres l'opositiu de fer tota aquesta feina, perquè hi ha moltíssima feina aquí al darrere, és veure després, quan consulten la seva tablet o els ordinadors de la biblio, que estan veient la web del Peti, s'estan apuntant a les activitats a través d'aquesta web, i inclús quan hi ha el joc veiem com busquen recomanacions i directament t'ho demanen perquè ho han vist allà. Això és lo positiu i l'únic del joc.
Explica també als nostres oients, no?, aquesta mascota, el Peti, qui la va crear i com és?
El Peti és un gat, va arribar d'un planeta, del planeta Gran Gat. Però és un gat especial perquè és un nino de ganxet, és un amigurumi lila, perquè la nostra biblioteca...
Que per la gent que no ho sàpiga, què vol dir això?
Un amigurumi és un nino de ganxet amb volum, uh-huh. No és pla, és amb volum.
Poden googlejar i buscar, és molt típic del Japó, no?
Sí, és la paraula ve del Japó, però jo crec que aquí també hem fet ninos de ganxet sempre. Uh-huh. Tota la història... la vam crear arrel d'aquest personatge, té altres amics, tots els amics són gats i són tots ninos de ganxet. Cada aventura la família va creixent, a la primera teníem 3, ara que parlarem de la segona aventura en tenim 5. Aquests ninos, uns ninos ja estaven fets, els havia fet un company de la biblioteca.
Perquè vosaltres també teniu un fons especialitzat.
Nosaltres estem especialitzats en arts de l'agulla, llavors tot ho intentem vincular amb això, no?, amb el ganxet, amb la costura. I els ninos havien de ser de fil, de roba, de llana. I a la segona aventura, un dels nous ninos ha estat una col·laboració precisament de la comunitat de la biblioteca, que ve a teixir tots els divendres i ens ha fet el nino misteriós. Aquest encara ningú
aquí
sap...
Aquí no podem fer més spoilers.
No, ningú sap és com un... és. Ningú sap res d'aquest nino.
Només les seves creadores,
sí,
no? O els
sí,
seus creadors?
Ens l'han creat. Però és un misteri.
I quin serà l'objectiu d'aquesta segona edició? Quan comença, dona'ns algunes pistes per si la gent vol anar-hi.
Doncs la segona edició és, es dirà el Peti, la desaparició misteriosa, no?, que es tracta d'aquest nino misteriós. El Peti rep la visita de dos companyes, dos gates, en aquest cas del seu planeta. Una ja la tenim a la biblioteca, però l'altra sabem que ha arribat a Sabadell, però s'ha perdut. Llavors, clar, ara proposem als nanos que ens ajudin a buscar-la. Sabem que està a Sabadell i l'han de buscar. Llavors, bueno, el que pretenem és això. Com a novetat, aquesta edició tot es fa a través d'un tauler virtual, consultable des d'internet, des de la web del joc, i volem potenciar també que els nanos coneguin la seva ciutat i coneguin la història i els monuments més emblemàtics de la ciutat, no? També proposem això.
Sí, que és un projecte molt transversal, no? Perquè
sí,
els nois aprendran moltes coses, no?
Sí, volem que coneguin la ciutat físicament a través d'un plànol, però també hauran de resoldre misteris i enigmes, i molts d'ells estan relacionats amb la nostra ciutat i amb alguns monuments.
Molt bé, doncs tots molt atents a veure les aventures del Peti i aquest personatge misteriós. Què més? Què més ens proposes?
Bueno, comento dates uh-huh, perquè ja comencem aviat. El joc el presentarem el dia 30 d'abril a la biblioteca. Explicarem el funcionament del joc perquè, bueno, té moltes coses que explicar i volem fer una demostració també perquè els nens vegin exactament què hauran de fer. Les inscripcions començaran el 3 de febrer i hi ha un mes sencer per inscriure's. La inscripció sí que és presencial, encara uh-huh, que tot el joc sigui virtual, el nen quan s'inscriu tindrà una pàgina web pròpia, llavors ha de triar el seu nom, ha de triar el seu, bueno, una sèrie de coses, i això ho hem de fer a la biblioteca. I el joc acaba el 30 d'abril. I bueno, durant aquest temps no...
I es farà una festa?
Es farà una festa al maig.
Molt bé.
Serà una gran festa, una festassa, amb animació, amb uh-huh, tallers, i bueno, volem també fer un joc dins de la biblioteca aquell dia. I el joc està adreçat a això, a nens de 7 a 12 anys, tota l'etapa de primària, i res, el dia 30, si voleu saber més coses, doncs veniu. També podeu mirar ja la web del joc, que ja està activa, que es diu El Peti, la desaparició misteriosa.
Molt bé, doncs serà una festassa al final d'aquesta proposta, perquè si els llibres, si els nens acaben llegint doncs, uns 225 llibres, no? Com en l'anterior edició, doncs déu-n'hi-do, quines xifres més positives. Tu has portat alguns, no?
Sí, bueno, abans volia comentar Digues. Que tota la idea aquesta del Peti sí que l'hem creat des de la biblioteca, però demanem la col·laboració a autors locals perquè això ens ho escriguin, ens ho narrin, no? Amb la idea de tenir totes les històries que anem fent del Peti. La primera història, que és el vídeo que podeu veure, el vídeo l'hem fet des de la biblioteca, però la narració és creació de l'Anna Cabeza, que és una autora local i també és companya de les biblioteques de Sabadell.
Doncs aquí he fet aquesta crida, per si hi ha més autors de la ciutat que volen col·laborar en aquest projecte tan inspirador. I ara ens portes també un munt de propostes, no?, de títols.
Bueno, jo porto propostes, clar, en la línia que el Peti és infantil, doncs uh-huh, porto propostes que ens ha fet el Peti. Porto un parell de llibres que són pels primers lectors. Tots dos són d'animals, tots són superdivertits, que a l'hora que rius... les il·lustracions són molt, molt, molt divertides. Tots dos són per aprendre coses. Si ens estan ensenyant, un ens està ensenyant la migració que fan els ocells anualment, i un altre el canvi de les erugues per convertir-se en papallones, no? Bueno, són històries molt divertides, molt fàcils, són pels més petits, i que ens ensenyen això, no? També no he dit els títols. Un és Ya Vamos, és un còmic, està editat per la col·lecció de Mamut. Són tres ocells, tres amics que han de migrar perquè arriba el fred, però són supermandrosos i no volen migrar. Llavors decideixen quedar-se. Proven tot perquè tenen molt de fred, es posen un abric però no poden volar, hivernen com els ossos però s'avorreixen, i al final han de migrar. Però clar, quan emprenen el vol et trobaran una sorpresa, i bueno, això s'ha de llegir. I l'altra és una eruga, igualment comença l'etapa de la metamorfosi, però l'eruga no té paciència, cap paciència, llavors vol sortir de la crisàlida, surt i encara no es papallona. Bueno, és super divertit i al final hem de veure si aconsegueix o no el seu somni de
esperem que ho aconsegueixi
papallona.
Ho hem de mirar.
Ho hem de disfrutar.
Exacte, i suposo que ajudarà molt als nens perquè moltes vegades paciència no en
sí,
tenen, no?
Sí.
Més propostes.
Després porto dues propostes per infantils també, però per nens que ja llegeixen, que ja saben llegir uh-huh. molt bé. Un és en Rigo i Roc, de la Lorenz Pauli, editat per Pagès, de la col·lecció Nandibó Singular. Aquest llibre és per infants, però jo crec que també és per adults. És un llibre molt maco, són capítols molt, molt curts, que és ideal per compartir en, mm-hmm. en família o per parlar.
A les nits que els pares sí. haurien de llegir amb els
sí.
nens, no?
Sí.
Compartir aquesta estona màgica.
És la història de dos amics peculiars, perquè un és un lleopard i un és un ratolí. Es fan amics perquè el ratolí té por dels animals salvatges i es fa amic d'un dels animals més salvatges i més grans que hi ha, i a partir d'aquí troben una amistat molt maca, i cada capítol et parla d'aquesta amistat, de les pors que tenen, de les enyorances, de les ganes d'aprendre, de la curiositat, de moltes coses que donen peu a parlar en família.
Doncs una altra de les propostes molt interessants, Rigo i Roc, de l'editorial Pagès Editors. Molt bé, seguim.
I després porto una altra que, ara que tenim el planeta com el tenim, que és d'ecologia, es diu Salvem-los, i és de la Jess French, que és una veterinària, i ella ens presenta, és un àlbum il·lustrat molt, molt maco, les il·lustracions són molt maques, és un disseny...
És un regal,
sí,
és un regal
és
pels
maco.
Sentits i a més per despertar consciències, ens encanta.
Llavors, aquest el que ella fa és un recull d'animals que estan en perill d'extinció, ens explica una mica les característiques i després també ens diu per què està en perill d'extinció. La majoria és per la contaminació, per el desforestament, no? Perquè estan perdent el seu hàbitat, o per malalties que els afecten. Llavors també ens explica què estan fent els ecologistes perquè aquestes espècies no desapareguin del tot. És una proposta molt, molt interessant.
I l'última, ens queda una?
L'última és un còmic, i aquest és adreçat a joves. Joves a partir de 15 anys, està molt bé. Es diu Laura Dean me ha vuelto a dejar, de la Mariko Tamaki i la Rosemary Valero Connell. És un còmic, és en blanc i negre i només té un toc rosa així pastel a les seves pàgines. És una història d'adolescents que van a l'institut, i és una noia, la Freddy, que està super enamorada de la Laura Dean, que és molt popular a l'institut. Però la Laura, deixa i agafa la Freddy com vol i quan vol. I la Freddy està feta a caldo, no? Cada vegada està pitjor, va deixar una mica a banda els seus amics, i aquesta situació, que és una situació tòxica, que no és una bona situació, ella ha d'aconseguir superar-la, i això no es pot explicar en una recomanació, però heu de descobrir com superar aquesta situació tan complicada.
Doncs m'agrada, perquè segur que aprendrà molt de les relacions tòxiques i potser serveix de mirall per a alguns d'aquests adolescents. I acabem amb una recomanació, l'última recomanació del Ferran Burguillos. A veure, què ens proposes d'aquells llibres que sempre vols treure, no?, del prestatge oblidat?
Exacte, sí, sempre us he portat algun llibre del fons de prestatgeria, no? Potser lectures que no són molt habituals, i no me'n podia anar sense parlar una mica d'algun de Sabadell en concret. Un de les primeres lectures que vaig tenir quan vaig aterrar aquí a Sabadell, que va ser una publicació de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell de l'any 33, de la Segona República. La Comissió de Cultura tenia una unitat, una secció, que era la d'Acció Municipal Docent, i va publicar un llibret adreçat als escolars de l'època, no?, que parlava una miqueta sobre, bueno, hi havia doncs la Constitució de la República, hi havia doncs també doncs informar una mica de quin era el paper del govern, de l'Estat, de quin era el paper de la Generalitat i llavors quin era el paper de l'Ajuntament i recomanacions, no?, aquelles recomanacions o normes elementals per ser un bon ciutadà, no?, i que estaven adreçats als nanos, no? Llavors us he portat algun petit recull d'un parell de, bueno, una frase sobretot, que és la que, bueno, a mi em va impactar i que després jo crec que ha de ser, bueno, és una frase que després he volgut també d'alguna manera traslladar al dia a dia també de les biblioteques, no?, com a equipaments culturals i educatius de la ciutat. El llibret en si es titula Llibre de la Llei i de la Ciutadania i inclou un ideari cívic per l'alliçonament de la ciutadania, eh? I és un llibret, com us deia, doncs adreçat als nanos, bueno, als estudiants, diguéssim, de l'època, no? Llavors, hi ha l'apartat aquest final de l'ideari cívic, probablement, on va, diguéssim, recollint diferents normes elementals de capteniment civil, que diuen en aquell moment, l'any 33. Llavors va dient, doncs, per exemple, va fent recomanacions, no?, i diu, doncs, sigues útil, sigues conscient, sigues un home civil, sigues diferent, sigues optimista, sigues reservat, etc. Llavors, cada apartat va explicant, no? Llavors hi ha un apartat que jo crec que és molt bonic, que diu, sigues lliure, no? I diu, sigues lliure en tots els teus pensaments i en les teves accions, però procura que siguin coordinades amb la normalitat social on tens el teu ambient, no? I per ser lliure, evidentment, doncs recupero també una frase que és la que a mi em va impactar més, no? Que està més cap al final i diu, el primer que has de procurar, petit ciutadà, si vols esdevenir home de profit, ha de ser lluitar contra la ignorància. Aquesta lluita contra la ignorància, no?, també la lluita contra les desigualtats i pels drets culturals i educatius, jo crec que és el que a mi em fan una mica, bueno, és el meu, diguéssim, el meu esquema per tirar endavant una mica tot el servei, no? I és el que he volgut sempre des del primer moment amb les biblioteques de la ciutat.
Doncs esperem que continuïs lluitant contra la ignorància i fent els veïns i veïnes més lliures gràcies a aquest accés a la cultura. Una abraçada, Ferran.
Moltes gràcies
molt
per tot.
Moltíssimes
gràcies a vosaltres.
I doncs també moltíssimes gràcies a la Montse per fer-nos doncs aquesta radiografia d'aquestes propostes tan interessants a la Biblioteca La Serra. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.